Bon dia, com esteu? Comencem aquesta setmana al Penedès en xarxa, escalfant motors d'aquest dilluns 26 de febrer de 2024. Des de Ràdio Vilafranca us saludem Marc Pujol i Sílvia Delgado en nom de tot l'equip repartit per Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Aquesta setmana acabem d'escurar aquests últims dies de febrer, un mes de febrer que aquest 2024 acaba amb 29 dies i divendres estrenem ja el març. Us acompanyem des d'ara i fins les 12 amb aquestes veus i amb aquestes propostes. D'aquí a uns instants, així que acabi el sumari, donem pas a la roda d'actualitat. Aquesta secció amb la qual arrenquem setmana i que serveix per explicar què passarà als nostres municipis al llarg dels propers 7 dies. Un cop tenim les coses clares, ens plantem a 9:15 i com que volem estar informats, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu. És dilluns i els esports tenen un pes important. Després d'aquest primer flash arriben els resultats, els marcadors i l'anàlisi de l'esport penedesenc del cap de setmana, així com la veu dels seus protagonistes. I avui hi haurà més esports perquè a les 10:06 a l'entrevista d'actualitat parlarem amb el regidor d'esports d'Olèrdola, amb el president de l'Associació Esportiva Moja i amb el director esportiu del Base Olèrdola d'aquest projecte executiu que s'acaba d'aprovar per millorar els camps de futbol als Pins de Moja. A 10:45, de nou, cedim els micros als companys dels serveis informatius perquè ens expliquin com avança aquest matí de dilluns a casa. I després d'aquest segon flash toca parlar de verd, de paisatge, de plantes amb el nostre jardiner, el Tom Vilarrúbies. Avui serà divertit perquè ens vol parlar d'uns fongs que es diuen fongs zombis i també parlarem de l'endoteràpia per tractar la processionària del pi, que com que no fa fred, les erugues estan molt i molt actives. Segur que us n'heu trobat algunes ja. Anton ens acompanyarà a partir de 10:45 i fins les 11 aproximadament. Connectarem amb el butlletí de notícies i tot seguit feinejarem una estona amb la filosofia de la mà del Pere Martí. Avui ens ha promès un combat de nivell, un combat filosòfic. A 11:45, tercera i última cita amb l'actualitat en clau a l'Baix Penedès, a l'últim flash d'aquest matí. I per acabar, sessió amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro. Anirem al divan amb el Com sé tu, on avui descobrirem i veurem com potenciar l'artista intern que tots portem dintre, encara que no us ho sembli. Així anirà aquest dilluns 26 de febrer de 2024 al Penedès en xarxa, el darrer dilluns d'aquest febrer.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Comencem situant-nos i entomant la setmana per les banyes, explicant com anirà, què hi passarà als nostres municipis. És la roda d'actualitat que obre els dilluns al Penedès en xarxa. I comencem a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, arrenquem aquesta roda d'actualitat i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant demà a 11:15 del matí a l'Ajuntament de Font-rubí, i és que Impulsem el Penedès ha convocat una roda de premsa per presentar les inversions de la Diputació de Barcelona per valor de 655.000 euros per finançar la construcció d'un edifici d'habitatge social per a gent gran i també el desenvolupament d'una comunitat energètica al municipi. Aquesta roda de premsa comptarà amb la presència de l'alcalde del municipi i també president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Xavier Lluc, i també amb el president delegat de l'àrea d'infraestructures i territori de la Diputació de Barcelona i alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès. I una altra roda de premsa per demà dimarts, i és que a les 12 del migdia es presenta la segona edició del Ressons Penedès Vallcruïlla, que se celebrarà del 3 al 5 de maig aquí, al territori. La roda de premsa es durà a terme al castell de Penyafort i comptarà amb la presència del president del Consell Comarcal, Xavier Lluc, el president del Consorci de Promoció Turística del Penedès, Lluís Baix, i també el director del Ressons, Gerard Birba. Ja a la tarda, a partir de les 7 de la tarda, se celebra el ple ordinari del mes de febrer de l'Ajuntament de Sant Sadurní amb un ordre del dia de 12 punts en què es durà aprovació, entre d'altres, el pla d'emergència per sequera. Molts punts de tràmit en aquest ple ordinari i dos precs que presenta el Partit Popular. En aquest ple, però, encara no s'aprovarà el nou cartipar. Recordem que dilluns passat es presentava el pacte de govern inèdit al municipi entre Esquerra Republicana, Sant Sadurní, el Comú i el PSC, que entra al govern. Ara som majoria absoluta amb 11 dels 17 regidors del plenari. Està previst que aquest cartipàs s'aprovi durant el mes de març. Ja per dimecres, a les 7 de la tarda, de 7 de la tarda a 9 del vespre, es durà a terme una assemblea que servirà per presentar els pressupostos participatius d'Olesa de Bonesvalls. Això serà, com dèiem, a les 7 de la tarda al Centre Cívic d'Olesa. A Puigdalba s'organitza dimecres un taller per a gent gran sobre estimulació cognitiva de 4 a 5 de la tarda al Casal de la Gent Gran. Mentre que a Sant Sadurní es presenta el llibre Un amor blanco, de la sadurninenca Maria Parra Martí, a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. Anem a dijous, però no ens movem de Sant Sadurní perquè continuen les jornades de portes obertes i dijous agafa el testimoni l'Institut Intermunicipal del Penedès, que es podrà visitar a partir de 6:15 de la tarda. Hi haurà xerrades i també visites a les instal·lacions. Encara a Sant Sadurní, divendres a partir de les 5 de la tarda hi haurà tarda de karaoke al Casal Municipal de la Gent Gran. I a partir de les 7, manual de lideratge empresarial, una ficció sonora del grup de teatre Ona Villas. Això serà a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní a partir de les 7. Al Centre Cívic d'Avinyonet del Penedès hi haurà a partir de les 5 de la tarda divendres una xerrada sobre el testament vital a càrrec de l'associació Dret a Morir Dignament. A Font-rubí, el Bibliobús del Castellot estarà de 11:15 del matí a 1 del migdia davant l'escola Font-rúbia. I a la tarda també a Font-rubí arrenquen els actes del 8M amb la presentació del llibre Neus Català, Memòria i Lluita, de l'Hisenda Balanguer. Això serà a 9:15 del vespre al Centre Recreatiu La Cooperativa. I a Gelida, xerrada informativa, llista cívica per la independència, amb Núria Marín, la vicepresidenta de l'ANC, i Olga González, la secretària nacional. Això serà a partir de les 8 del vespre al Centre d'Iniciatives Culturals de Gelida. Dissabte, també a Sant Sadurní s'inaugura l'exposició de pintura de Regina García Miravent, que du per títol Il·lusió per pintar, a les 12 del migdia a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. I encara a Sant Sadurní hi haurà sopar solidari de Mans Unides a partir de 9:15 del vespre al celler de la Fassina de Can Guineu. I acabem setmana diumenge amb el primer diumenge de mes i, per tant, jornada de portes obertes a molts dels museus del territori, entre ells el Cabacentre de Sant Sadurní. Això sí, si el voleu visitar heu de reservar a través del telèfon 93 891 3188 o bé enviant un correu a cabacentre@santsadurni.cat. I també a Sant Sadurní se celebra el Dia del Soci del Foment Sardanista diumenge a partir de les 12 del migdia amb missa amb ofrena i també ballada a la plaça amb vermut popular i l'acompanyament de la cobla La Marinada.
I ens queda encara una bona part de municipis de l'Alt Penedès i expliquem què hi faran, què hi passarà des de Canal 20 amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, molt bona setmana. Seguim incorporant propostes en aquesta roda d'actualitat amb previsions que ens porten a propostes que tenen lloc d'aquí a molt poca estona. Per exemple, a 11:15 avui s'ha programat aquest matí al Casal d'Avis dels Monjos una xerrada que porta per títol «Coneixes la importància del que pensem?». Serà a càrrec del psicòleg Cristian Serrano, obert a tothom. També avui, jornada de portes obertes a l'Escola Doctor Samaranch. Hi ha portes obertes aquests dies a molts centres arreu del territori. A l'Escola Doctor Samaranch es viurà aquest dilluns, com comentàvem, a les 3 de la tarda. Està adreçada a noves incorporacions, matriculacions. També avui, sessió informativa sobre l'estat d'emergència per sequera al municipi de Sant Martí a 9:15 del vespre, a les antigues escoles dels Hostalets, i demà dimarts, també en aquest punt horari, a 9:15, a la societat del centre de Sant Martí. Per dimarts, no deixem Sant Martí, a la biblioteca hi ha un taller per gestionar les emocions. A 6:15 de la tarda, a la biblioteca Neus Català, a càrrec de la pedagoga Montse Sogas. S'adreça la proposta a infants d'entre els 6 i els 12 anys. També dimarts, en aquest cas a Olèrdola, constatar que vindrà l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor. S'instal·larà davant del centre cívic La Xarxa de Moja en horari de 11:15 a 1:00 del matí. I portes obertes a l'Institut El Foix dimarts a 6:00. I dimecres la jornada de portes obertes es fa a l'escola Arrels, en aquest cas pel matí de 9:15 i per la tarda de 3:00 a 5:15 amb un acte de presentació del centre a 4:45 de la tarda. Per dimecres també hi ha un taller de la gent gran d'estimulació cognitiva a través del moviment i de la música. És un taller que es farà al Casal de la Gent Gran a 6:15 de la tarda als Monjos. Divendres, proposta sobre com aprendre a fer tràmits amb l'administració a partir de 10:00 a la Casa de Cultura Mascatarro dels Monjos, una xerrada que anirà a càrrec de tècnics de la delegació del govern a Barcelona. I aquesta setmana continuen les xerrades que, sense deixar aquesta temàtica, es fan als casals d'avis d'Olèrdola i que estan dedicades a internet, xarxes socials i tràmits en línia. Dijous es fa la xerrada al casal d'avis de Sant Pere Molanta a 11:15 del matí i divendres a 11:00, la tercera d'aquestes xerrades i darrera del cicle, es fa al casal d'avis de Sant Miquel. Divendres tindrà lloc la jornada de portes obertes a l'escola Jacint Verdaguer de la Granada a partir de 5:00 de la tarda. I per dissabte, la xerrada La prevenció de la càries als infants a 11:15 del matí a la Biblioteca dels Monjos, a càrrec de la doctora Carolina Delgado. Per dissabte es pot anar a ballar a la Margaridolla, Vall de Saló, a 11:45 de la nit, a càrrec del duet Alma, i a Sant Martí dissabte dins dels actes del Dia de la Dona a la Societat del Centre, a 8:15 del vespre, representa la funció Avui no dormo als teus braços, una lectura dramatitzada sobre la vida i l'obra d'Anna Maria Martínez Sagi. I per diumenge als Monjos, mercat d'artesania i brocanters a partir de 9:00 i fins 2:00, al Raval de Sant Martí, i visita guiada al castell de Penyafort a 11:45 i a 12:00. I diumenge hi haurà jornada de portes obertes per visitar l'edifici de la Torre de Moja de forma gratuïta a partir de 11:00 i fins 1:00. I acabem anant a ballar també, en aquest cas, al centre de Sant Martí, a partir de 7:00, Vall de Saló, en aquest cas Vall de Mentons, amb el grup Sol de Nit Trio. Hi haurà degustació i sorteig.
I ara anem a descobrir la setmana, dia a dia, als diferents municipis del Baix Penedès, de la mà de la Lourdes Meronyo, a Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que demà reprenen el taller de memòria per a la gent gran. Seran tots els dimarts, de 9:30 a 11:30, al centre cívic. I més cosetes, i és que aquest divendres hi haurà portes obertes de l'escola als Quatre Vents per tal de fer les preinscripcions del curs 2024-2025. Serà a partir de 4:15 de la tarda durant tot el divendres, i és un dia per la família. Dia pels alumnes serà el divendres, dia 8 de març, a partir de 3:00 de la tarda, i visites individuals cal demanar dia i hora al 977-67-76-82 o bé enviant un correu electrònic a e355-83@xtec.cat. I aquest diumenge, a les 9 del matí, es farà la festa del soci, amb esmorzar popular, parades d'artesania i d'oficis antics, mostra de maquinària agrícola i cultura popular, venda de cava, vi, oli i molt més, amb tas de vins i caves Domenio de Cellers Domenys. Marxem ara a Banyeres del Penedès. I és que aquest dimecres, a les 5 de la tarda, al Centre Cívic de Banyeres, faran una xerrada d'educació sanitària sobre el bon ús del medicament que cal saber de la hipercolesterolèmia. I més curetes, dijous a les 5 de la tarda, jornada de portes obertes de l'Escola Mare de Déu del Priorat. Continuem ara anant cap a la Bisbal del Penedès, i és que avui, a un quart de 7 de la tarda, a la biblioteca, hi haurà la conferència Manon l'Scout de Puccini. Serà a càrrec del divulgador i musicògraf Albert Ferrer Flamaric. I diumenge, cross escolar a la Bisbal del Penedès. Sortiran a les 11 del matí de l'avinguda Baix Penedès, hi haurà inflables i també es podrà fer la ruta dels murals. I el mateix diumenge, a les 6 de la tarda, a la Societat, hi haurà la pel·lícula cinexic Supercook. Continuem ara anant cap a Santa Oliva. I és que demà hi haurà campanya de donació de sang al Centre Cívic Les Pedreres, de 5 de la tarda a 9 de la nit. I dijous a les 5 de la tarda hi haurà reunió informativa, ja que estan preparant tallers i activitats per a la gent gran. Serà el Centre Cívic de Les Pedreres. Continuem marxant a Bonastre, ja que aquest dimecres a 4:45 de la tarda es farà la jornada de portes obertes de l'Institut Roda de Barà. I durant els divendres del mes de març, el dia 1, 8, 15 i 22, hi haurà tallers per a la gent gran. Faran eines bàsiques per a les habilitats informàtiques i de comunicació al local social, de 10 del matí a 12. Ara és el torn d'anar cap al Vendrell, i és que us recordem que fins al 7 d'abril es pot visitar al Museu Apel·les Fenosa l'exposició La dramatúrgia dels objectes. Dimecres, a les 8 de la tarda, a l'Auditori del Tívoli, dimecres musical. Preludis a l'Amic Absent, recital de piano amb Carol Ruiz i organitza l'associació musical Pau Casals. Pel que fa a divendres, com sempre, mercat setmanal del Vendrell a la Rambla. Dissabte i diumenge hi haurà l'Open Maxis de BTT i Copa Catalunya Infantil. Dissabte, des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit, Forest Talks. També trobada de bàdminton organitzada pel Consell Esportiu del Baix Penedès. Dissabte també mercat setmanal a Comarruga. I a les 8 de la tarda al Teatre Àngel Guimarà, obra de teatre de party. Pel que fa a diumenge, a les 12 a l'Auditori Pau Casals, el Poni Menut. Ara és el torn d'anar cap a Calafell. I és que dissabte i diumenge hi haurà el 40è mercat d'estocs. El diumenge, 35è Festival Dia d'Andalusia. A 12:15 hi haurà missa rociera amb el cor Brisa i Solera a l'Església Santa Creu de Calafell. A 1:15 actuació dels grups d'Alma Rocieras i del coro Brisa i Solera de Cunit. Serà al Teatre Joan Colet de Calafell. I diumenge també, comèdia En què momento me hice la moderna i quise ser madre, serà a les 7 de la tarda al Teatre Joan Colet. I acabem, com sempre, a Cunit, tot i que aquí hi haurà un remix, perquè s'estan fent les xerrades d'orientació acadèmica i professional 2024 adreçades a famílies i alumnat de tercer i quart d'ESO. Avui, a les 6 de la tarda, es farà l'Institut Ernest Lluch de Cunit. I dijous serà a les 6 de la tarda a l'Institut de l'Arbós. I acabem tot plegat amb dues activitats. La primera és l'exposició Alicia La Rocha 100 anys, que es durà a terme a la Biblioteca Marta Mata de Cunit de l'1 al 27 de març. I el divendres, a 6:15 de la tarda, la Biblioteca Municipal Marta Mata de Cunit comença el Club de Lectura de Creixement Personal, conduït per la coach Esther Meseguer. És un espai de reflexió compartida per aprofundir en l'autoconeixement, la gestió emocional i la superació personal. En aquesta primera sessió comentaran i aprofundiran en el llibre Tu ets al teu lloc segur, de la psicòloga Maria Esclavez.
I I tancarem aquesta roda d'actualitat explicant què passarà a Vilafranca aquesta setmana amb Josep Maria Soler. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs comencem la setmana ja amb activitat avui mateix. Avui l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, completarà el seu projecte inicial d'alcaldia de proximitat. És el primer recorregut que haurà fet per tots els barris de Vilafranca. El clou aquesta setmana, concretament, situant-se en el barri de Sant Julià des d'avui i fins dijous. En el marc d'aquest projecte d'alcaldia de proximitat oferirà, doncs, diferents trobades amb responsables, entitats dels barris i també amb la ciutadania en el transcurs d'aquesta setmana, com us dèiem, des d'avui i fins dijous a les tardes al barri de Sant Julià. I també hem de parlar-vos de diferents activitats que hi haurà a la resta de la setmana aquí a Vilafranca del Penedès. Per exemple, completant el cicle Salvador Puig Antic, que ja començava la setmana passada amb una projecció de la pel·lícula Salvador, aquest dimarts, també a les 7 de la tarda i a l'Auditori del Vinceum, hi haurà una taula rodona amb motiu d'aquest 50è aniversari de l'assassinat de Salvador Puig Antic, amb la participació de la seva germana, Montse Puig Antic, Jordi Panyella, que és periodista, investigador i autor del llibre Salvador Puig Antic, Cas Obert, també Josep Pimentel, historiador especialista en el moviment libertari, i l'advocat Magda Uranic, un acte que estarà moderat pel periodista Jordi Roles i és un cicle, en aquest cas dedicat a Salvador Puig Antic, que organitzen conjuntament Òmnium Cultural a l'Alt Penedès i l'Institut d'Estudis Penedesencs. D'altra banda, també hi ha una nova campanya per comprar de manera sostenible els mercats municipals a Vilafranca del Penedès. L'Ajuntament de Vilafranca i l'Institut Vilafranca 2 tornen a unir esforços per encetar una nova campanya de promoció dels bons hàbits a l'hora d'anar a comprar, conscienciant la ciutadania dels beneficis d'anar a comprar productes saludables i de proximitat als mercats municipals sense utilitzar plàstics d'un sol ús. La nova campanya s'activa aquest dimarts, demà, i durant un mes, fins al dia 23 de març, es regalaran envasos sostenibles a la clientela del mercat. Les comptes que es facin amb envàs reutilitzable es podran segellar en el passaport de la campanya i quan s'enregistrin 4 segells s'aconseguirà un regal que es podrà escollir. En aquest cas pot ser una carmanyola plegable, un pack de bosses de malla o una bossa lila de nanses plegable. El valor afegit d'aquesta campanya és que s'acompanya d'un projecte d'aprenentatge i servei amb els alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Vilafranca 2 que, a través de diferents sessions, estan participant activament per aconseguir millorar els hàbits de la ciutadania. I no deixem encara l'activitat en els instituts. En aquest cas, per dir-vos que l'Institut Eugeni d'Ors reunirà a l'Agrícola de Vilafranca més de 40 anys de direcció del centre vilafranquí. L'acte, que porta per nom Una educació canviant, s'emmarca dins de la celebració dels 90 anys d'educació secundària a la comarca. La taula rodona tindrà lloc aquest dimecres a les 7 de la tarda a la sala Kitchener i consistirà en un col·loqui en el que plegarà 5 antics directors de l'Institut de Vilafranca, l'Institut Eugeni d'Ors. Hi haurà el Santi Quesada, hi haurà l'Assumpta Savall, l'Antoni Resta, la presència també de la Maria José González i de Dolors Arbós. Això serà, com us dèiem, aquest dimecres a les 7 de la tarda. I pel que fa a l'activitat cultural, doncs ens presenta també un cap de setmana interessant. El divendres s'inaugurarà l'exposició 129 vides de quan la Pesta Negra arriba a Vilafranca, a la Capella de Sant Pelerí, amb un acte organitzat pel Vinceum, i tenim un cap de setmana musical destacat amb els principals concerts de la 11a edició del Festival Hivernacle, concerts que tindran lloc aquest divendres, aquest dissabte i aquest diumenge a Vilafranca del Penedès.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Els aparcaments municipals de Calafell indicaran si hi ha places lliures. Calafell ha començat a instal·lar en els aparcaments públics municipals panells informatius que indicaran si hi ha places disponibles. La mesura pretén facilitar la cerca d'aparcament als conductors i evitar que hi accedeixin i donin tornades amb la conseqüent pèrdua de temps i augment de la contaminació si l'aparcament està ple. La instal·lació d'aquests panells ha començat a l'aparcament al costat del Mercat Municipal, que ofereix més d'un centenar de places gratuïtes i que són un respir per als visitants que accedeixin a la zona comercial i d'oci de la platja. La intervenció està emmarcada en el projecte Vilamar Centre per donar uniformitat i modernització de l'àrea que concentra el comerç a la zona de la platja. Ja es van instal·lar plaques amb el nom dels carrers i també s'estan col·locant grans cartells en l'accés a la zona, a més de noves marquesines de bus. Vilamar Centre pretén potenciar la zona comercial amb diferents accions, des d'estètiques a serveis com plafons digitals que mostrin ofertes i activitats, a més de crear punts d'acollida de nens amb jocs i monitors perquè les famílies puguin fer les compres amb tranquil·litat. L'Ajuntament continua a la plaça Olèrdola de Moja el ple de millora i manteniment de parcs i jardins del municipi. Aquests darrers dies s'ha completat la primera fase de la millora i actuacions de manteniment que executa l'Ajuntament d'Olèrdola a la plaça Olèrdola de Moja. Tal com explica el regidor de Via Pública, Jordi Álvarez, aquesta millora dona continuïtat a les actuacions fetes a la rotonda de Can Trabal i han de seguir a continuació en espais públics de Sant Miquel. El propòsit és el de mantenir en bones condicions els parcs i jardins del municipi, tenint en compte el context de sequera. Álvarez explicava que en breu estaran operatius els sistemes de reaprofitament d'aigua que preveu fer l'Ajuntament i serà llavors quan es podrà procedir a la segona fase de la millora de la plaça Olèrdola, centrada en la vegetació. El canvi d'horari de les diades castelleres per evitar les hores de calor està al centre del debat. A les portes que engegui la temporada castellera 2024, un dels debats que està sobre la taula és el canvi d'horari d'algunes diades a la tarda per evitar les hores de màxima calor al migdia. Mentre que la coordinadora de colles castelleres de Catalunya i els xicots de Vilafranca aposten pel canvi, els castellers de Vilafranca es mantenen ferms a la tradició i proposen agilitzar les diades. Arran del canvi climàtic s'aproximen estius més calorosos, sobretot a les hores del migdia, hores de diades castelleres. De fet, diades com la de les Santes de Mataró, que l'any passat ja es va celebrar dissabte a la tarda a motiu de les eleccions generals del diumenge 23 de juliol, es mantenen en aquest horari de tarda, ja que, segons l'organització, la valoració va ser positiva. També canvia d'horari la diada de la Bisbal. I acabem explicant-vos que la Filoxera i el Noia Freixenet s'uneixen per continuar sumant èxits. L'associació Festa de la Filoxera i el Club Esportiu Noia Freixenet han presentat el nou estic amb el que el club sadorninenc promocionarà la Festa de la Filoxera durant el tram final de la Parlem Hockey Lliga i la Copa del Rei. Amb aquesta acció, les dues entitats volen tornar a unir els esforços necessaris per enfortir dos dels trets característics de Sant Sadurní a nivell esportiu i cultural: l'hoquei patins i la Festa de la Filoxera. L'associació Festa de la Filoxera és l'entitat encarregada d'organitzar la festa, que se celebra cada 7 i 8 de setembre a Sant Sadurní. Amb 1.300 socis, l'entitat sadurninenca té la finalitat de commemorar d'una manera lúdica i festiva el fet històric de la plaga que a finals del segle XIX va arrasar les vinyes del municipi.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 2:15.
Els esports.
Després del flash, d'aquest primer flash, i com cada dilluns, cedim el testimoni i tot el protagonisme als esports, tot repassant el més destacat d'aquest cap de setmana en clau Penedès. Això vol dir resultats, marcadors, declaracions i fer un cop d'ull a la propera jornada. Comencem a la capital del Cava, amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, arrenquem aquest repàs esportiu i ho fem en primer lloc repassant aquesta 20a jornada de la Parlem Hockey Lliga, una jornada que ens ha deixat bones sensacions pels equips penedesencs amb victòria del Noia i empat del Calafell. Comencem amb el Noia, que dissabte es va imposar l'Alcoi per 4-3 en un partit molt disputat i on els sadorinencs els va tocar remar de valent i només van aconseguir avançar-se a les acaballes del partit. Xavi Rovira, el capità Aleix Esteller, Jordi Bargalló i Ivan Morales van ser els golejadors d'un Noia que aprofita la victòria per mantenir-se en la segona posició de la taula a 3 punts del tercer classificat, que és el Liceo, i a 6 punts del Calafell, el Calafell amb un partit menys. Al final del partit, el company Jaume Boquera parlava amb el tècnic del Noia, Pere Vàries.
Estem en Pere Vàries, final d'aquest partit. Remuntar 3 vegades, ningú regala res, s'ha complicat molt, no?
Molt, de forma previsible, eh? Durant la setmana, dijous que vam poder entrenar i valorar aquest partit, ja vam comentar amb els jugadors, abans del partit també ho hem tornat a comentar. El Coi és un rival, potser sí que trobaria algun partit, si mirem, però jo crec que la majoria de partits que han jugat contra ells, per suposat allà, però aquí també, sempre ens ha complicat molt el partit. A vegades potser hem guanyat amb un marcador relativament còmode, però sempre ha sigut els últims minuts. Un equip que porta els partits al límit, que tenen a jugar, que juga molt bé les segones opcions, de disparo exterior, de penjada, segones opcions, d'un jugador interior que ho fa molt bé en aquest sentit, que és el Gonzalo Pérez, però és un rival sempre molt complicat i per mi una de les coses tant no ser efectius a la primera part, els dos primers minuts que han tingut ocasions clares per fer fins i tot 2 pals o 3, ocasions clares per avançar-nos al marcador, fins i tot potser avançar-nos de 2 i segurament s'hagués obert un altre tipus de partit, però no ha sigut així, ens ha tocat remar molt i al final l'equip tampoc no tenia la sensació de comoditat ni de finura, per tant hem decidit també apostar per jugar amb 3 a mitja pista, amb la pista molt oberta, amb posicions molt llargues. Després del 3-4 el partit hem intentat que passés molt ràpid i que passessin poques coses.
Ah, t'han fet enfadar molt avui els jugadors, perquè t'han vist al final de la primera part i algun rato amb moltes gesticulacions una mica diferents d'algun partit.
Bueno, és que penso que no hem fet un partit seriós i ens mereixíem guanyar, però hem de ser molt més responsables, tothom cadascú en la seva feina, per intentar fallar menys. Aleshores, menys vull dir en situacions clares de situacions de defensa d'un per un, de segones opcions d'anar més forts a buscar-les. Hi ha errades no forçades que l'equip no pot cometre. Després, evidentment, hi ha errades perquè tothom, per exemple, vol fer gol, i si hi ha un remat al segon pal, a vegades doncs no el remates bé i no fots gol, i això ho puc entendre. O amb una contra, un passe doncs no et surt prou bé, etcètera, etcètera, no? Però en situacions de... Sí, jo penso, amb sinceritat, que cap dels 3 gols que m'han encaixat els havien d'haver encaixat. Per tant, si no haguéssim encaixat cap d'aquests 3 gols, haguéssim tingut un partit no còmode, però una miqueta més plàcid, com a mínim a nivell de resultat, i no haguéssim estat patint, que si ens pitàvem la desena falta per llançar directe, no haguéssim estat patint fins i tot les blaves que eren evitables, no haguéssim estat patint fins l'últim moment amb les zones opcions, perquè no és el mateix defensar amb un marcador relativament còmode de 2 o 3 gols d'avantatge que defensar quan només en tens un, a més amb la sensació de que no estàs còmode jugant a casa. Per tant, penso que amb això sí que hem d'intentar evitar cometre aquest tipus d'errades que ens costen gols i per després poder tenir un partit una miqueta més clàssic. A més, està sent recurrent. Per tant, és un temps a millorar. Penso que a Voltregà ho vam minimitzar bastant, tot i així, els últims 4 minuts de la primera part. Els primers 6 de la segona regalem 4 o 5 ocasions molt clares del nostre atac. I això et pot fer canviar el partit. És el que hem d'intentar evitar. L'última jugada de Voltregà, la primera part, perdíem 1-0, és el mateix acabar la primera part 1-0-2-0, si és que un jugador de Voltregà sols contra el Blai. Per tant, són coses que em sembla que tenim prou experiència tothom per intentar evitar i per mantenir-nos dintre el partit. Si no és res nou que el Noia vagi per darrere el marcador ni res nou que anem per davant, però és millor sempre anar per davant que no per darrere. Per tant, hem d'intentar ser més sòlids amb això.
No parlo mai del proper partit, però el proper partit perds Jordi Bargalló i perds Humberto Méndez per targetes.
Bueno, doncs anirem amb més juvenils encara. Intentarem guanyar igualment, el nostre objectiu sempre és guanyar. És una manera de fer passos endavant tothom, d'agafar responsabilitat jugadors que potser n'agafen menys altres vegades. Doncs anirem amb 6 sèniors, jo sóc optimista i penso que el Xavi Costa ens podrà ajudar una mica, No crec que en molts minuts, però crec que algun minut podrà tenir, soc optimista. Veurem durant la setmana els entrenaments com van, si és incòmode per jugar. Per tant, doncs, hi ha amb 6 sèniors i amb 2 juvenils, i amb això intentarem guanyar el partit. I si hem de tirar del Pau Andreu o de l'Oriol o del Max, que són els antics, crec que són els tres jugadors que tenen fitxa del primer equip també, doncs ens tirarem d'ells amb el que faci falta. No ens espantem mai, no és la primera vegada que ens falten 2 o 3 jugadors, i hem sigut capaços de treure partits. Crec que fa 2 temporades precisament va ser un bon moment perquè el Toni fes un pas endavant, per exemple, doncs serà el moment que altres jugadors facin passos endavant. Però el nostre objectiu és anar a Mataró a sumar 3 punts.
Molt bé, moltes gràcies, Pere, i fins a propera.
Molt bé, gràcies.
Paraules del tècnic del Noia, Pere Bàries. Un Noia que tindrà tota la setmana per preparar el partit de dissabte a 8:45 del vespre a Mataró, on mirarà de continuar sumant per triplicat per arribar de la millor manera possible i en línia ascendent a la Copa del Rei. Això pel que fa al Noia, mentre que el Calafell empatava ahir a 3 amb el Reus. Anem a buscar aquesta crònica a Domens Ràdio, on ja ens espera la Lourdes Meronyo. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs, efectivament, un empat miraculós del Calafell. I és que tot allò que es pot fer en 6 dècimes de segon, que són poques coses, però entre elles s'hi ha d'afegir una: marcar un gol a l'Hockey Lliga. Així va empatar el Parlem Calafell davant el Reus Deportiu Virgínies. I és que els homes dirigits per Jordi García no van poder sumar un triomf que tenien encarrilat quan només faltaven 3 minuts per al final. Un xut sec de Jan Escala quan faltava menys d'un segon per a la final provocava el repartiment de punts en l'enèsim derbi de la temporada. Tot i que l'encontre es va decidir en els darrers 4 minuts, no va faltar emoció a la resta del maig. Les vergonyes inicials es perdien en el minut 10 quan una jugada individual de Pasqual acabava amb l'1-0 al marcador. El bàndol Ganxet reclamava una falta a Pasqual sobre Jansà, però els col·legiats s'han desentès de la protesta i van donar validesa al gol. L'excalafallenc Martí Casas era l'encarregat de posar l'empat abans del descans i deixar l'1-1 fins als darrers minuts de l'encontre. La igualtat entre ambdós equips no es va trencar fins que Selva va veure una targeta blava i Casas aprofitava la infracció per anotar l'1-2 de directe. Casas tornava a aprofitar una directa pocs segons després per fer un 1-3 que en el minut 47 que semblava quasi definitiu. El Calafell no va perdre l'esperança i aconseguia el 2-3 aprofitant una directa per la desena falta visitant. Xaus posava emoció al partit i Solans, porter suplent dels Verds, permetria l'empat final després d'aturar una directa a Casas per blava a Camps. Amb aquesta acció permetria que quan només faltaven 6 dècimes de segon pel final, un fort llançament de Jan Escala acabés al fons de la xarxa després que Ballart desviés la bola amb l'espatlla. El Joan Ortoi esclatava d'alegria davant un empat miraculós, mentre que els roig i negres navegaven entre la indignació per l'acció i la ràbia per veure com se'ls hi van escapar 2 punts en el darrer sospir. L'empat deixa el Calafell a la quarta plaça amb 32 punts i un partit menys. La pròxima cita a la Lliga serà diumenge vinent amb un Voltregà Calafell a les 12 del migdia. El Ferran López, entrenador del Parlem Calafell, ens feia aquestes valoracions del partit.
Bé, doncs al final, sobretot, satisfets per com hem competit. Una vegada més, penso que l'empat final, que es produeix d'una manera molt inusual al nostre esport, haig de recalcar totalment legal, i per aclarir dubtes, doncs la bola la toca el porter, està clarament demostrat amb els vídeos, amb les càmeres lentes, amb les captures, i evidentment el gol és completament legal. Si no l'arriba a tocar, doncs el gol no és sigut legal, però queda palès amb els vídeos que és així. Empatem de manera una mica inusual, com deia, però penso que és un resultat just pel que hem vist dels dos equips, on les forces han estat molt igualades. Crec que no demostrava massa el que el joc estava sent a l'1-3 en contra. Crec que els dos equips hem estat a l'alçada de l'espectacle, doncs, que és un Calafell-Reus. Discrepo i poso en rellevància que no tots els protagonistes del partit han estat al mateix nivell per les dues bandes, i això és preocupant pel nostre esport. I penso que el que més m'ha agradat és que l'equip ha tingut coratge i ha tingut fe fins al final, una miqueta doncs, pensant en el que ens ve. Si estiguéssim amb clau Copa del Rei, crec que hem de pensar que l'equip ha de lluitar com ha lluitat fins al final, tenim fe. Convido a la grada que també en tingui, perquè poden ser partits... D'entrada tenim un partit que pot ser doncs, molt semblant i que aquest gol ens hagués dut a una pròrroga, no? amb l'impuls psicològic que té, venir de baix i anar-lo a remuntar. Per tant, és feina de tots començar a fer un exercici de fe en aquest aspecte. Dit això, penso que sí que és cert que hi ha moments que segurament deixem jugar massa els Reus com ells volen. També penso que els Reus hi ha moments que ens deixa jugar com nosaltres volem. Per tant, tot ha igualat molt les forces. Res més, penso que un resultat just en el còmput global del que ha passat a la pista i que ens manté doncs, en aquesta quarta posició, de moment virtual, perquè estem a manca d'un partit. I res més, ara doncs, a descansar poquet, perquè demà tornem a entrenar. Dimarts tornem a entrenar, dijous juguem contra el Benfica, que hem d'esgotar totes les opcions que puguem. I evidentment fer el resultat que toca per tenir, si més no, alguna opció encara que no depenguem de nosaltres.
Paraules del tècnic del Calafell, Ferran López. Moltíssimes gràcies, Lourdes, per apropar-nos a aquest empat a 3 amb el Reus i repassada ja la Parlem Hockey Lliga, obrim l'Hockey Lliga Plata per apropar-vos al derbi penedesenc, i és que dissabte Vilafranca i Vendrell es veien les cares en un partit que es van acabar adjudicant els vilafranquins per 2-0. Eric Guijarro, Ràdio Vilafranca, molt bon dia, com estem?
Doncs bé, molt bon dia. Comencem aquest repàs al derbi d'aquest dissabte a la Poliesportiva. Victòria del Vilafranca per 2-0 amb gols de Marc Gual a la primera part i Marc Palau a 10 minuts pel final del partit. Un derbi molt intens en el qual els dos equips van mostrar pràcticament tot el seu potencial i especialment aquest Vendrell que arribava una mica amb hores baixes i també necessitava fer un bon partit i també intentar treure un bon resultat, que en aquest cas doncs, no ho va aconseguir perquè el Vilafranca va fer valdre la seva condició de líder per imposar-se i emportar-se els 3 punts que permeten a l'equip de Toni Aranda mantenir-se a la primera posició amb 5 punts de marge respecte al Vic. Després repassarem la classificació. En aquest partit, a banda dels golejadors, també destaca l'actuació de Xus Fernández, que va mantenir una altra vegada la porteria 0, i tenint en compte que amb 1-0 al marcador, Lluís Ferrer disposava d'una indirecta que Xus Fernández va aturar per mantenir aquest 0 a l'electrònic i, finalment, amb el gol de Marc Palau, donar els 3 punts a l'equip. Escoltem a protagonistes, anem amb l'entrenador del Patí Vilafranca, Toni Aranda.
Ha estat un molt bon partit. A la primera part jo crec que amb ells no els hem donat ni opció d'arribar a porteria gairebé, potser hem tingut un parell així de rebots. I a primera part les tines que hem marxat amb 1-0, que podíem haver marxat amb algun gol més d'avantatge. I clar, amb 1-0 no vas tranquil. A la segona part doncs, bueno, ells han estat bastant millor que la primera, ens ha costat més, però bueno, al final el segon gol del Palau, un golazo que ha fotut, ens ha donat més tranquil·litat i bueno, hem pogut aguantar fins al final.
Hi ha hagut un moment clau de la segona part, quan el Vilafranca té la desena falta, i va Arnau Ribas. Era una decisió perquè, dèiem, com que no hi va Marc Gual, que els últims les han xufat. Qui ha pres la decisió?
Ells mateixos. Ells són els que, a no ser que jo algun dia estigui inspirat i digui que algú que tira algú, ells mateixos ja s'ho gestionen. Si l'ha tirat el Ribas és perquè s'ho havia parlat amb el Marc.
Després, per sol, el Xus ha aturat la de Lluís Ferrer.
Sí, que allà justament ens van fotre les tres boles parades i jo crec que això s'ho mereixia, 1-0 i més contra el Vendrell.
Toni, important, 3 punts per seguir allà, per seguir amb el forat de 5 punts sobre el Vic.
Això mateix, a veure si punxen algun dia ells, però veig que costarà que punxin i bueno, intentar mantenir la distància.
Vinga, enhorabona, Toni.
Gràcies.
Anem amb un altre dels protagonistes, en aquest cas del cantó vilafranquí, Marc Palau, que també va aconseguir aquest gol, aquest 2-0, pel Vilafranca.
Un gol que l'ha rebut a poca distància de l'àrea i l'has col·locat amb la cullera allà on no arriba el porter.
Sí, tenia clar, tenia el defensa a 1 metre i tenia clar que si la rebia havia de xutar i que anés a porteria, que sabia que el porter no hauria pogut sortir perquè aquest porter surt molt i he tingut la sort que ha anat a dins.
Bé, Marc, un partit seriós, el Vilafranca. El Vendrell també ens ha agradat, però el Vilafranca avui ha estat molt seriós i la clau, en defensa, aquest 0, el marcador, ho diu tot, no? El Xus ha estat perfecte, però sobretot la defensa claríssim.
Sí, portem dies que la veritat estem molt seriosos a nivell defensiu, s'estan fent zeros o resultats molt curts en contra i crec que és molt important tant per la confiança dels dos porters, del Pol i del Xus, com per la confiança de l'equip.
Bé, Marc, estem ja en un moment decisiu de la temporada, estem ja en plena segona volta, esteu traient bé els resultats, esteu imbatuts, i partits importants ara. Sant Cugat, una pista important, veurem què fa demà amb el Tordera, però és un equip que està en ratxa, per tant, tres punts molt importants.
Sí, sí, sabem que venen ara partits molt importants abans d'aquest peron que hi ha post-Copa de la Princesa, i estem mentalitzats que hem de fer tots els punts, o això és el que volem. Òbviament el Sant Cugat ara mateix està de pujada a la segona volta, és un equip que a casa seva, amb una pista d'un parquet que és diferent, etcètera, etcètera, doncs apreten molt i costa jugar allà, però nosaltres anem mentalitzats que s'ha de guanyar també fora de casa perquè volem seguir imbatuts.
Enhorabona, Marc.
Gràcies.
I tanquem la ronda de protagonistes amb l'entrenador del Club d'Esports Vendrell, Jordi Esteve.
Doncs vinga, amb Jordi Esteve. Bé, Jordi, avui hem dit, ens ha agradat aquest Vendrell, però clar, quan l'equip es queda a zero, també és mèrit de l'altre equip, en defensant i en porteria.
Sí, bueno, crec que l'aposta d'avui era intentar apretar el Vilafranca, que normalment no l'apreten i que sentís una mica diferent a propostes que es troben partits, i ens hem trobat doncs, que ells també ens apretaven molt amunt, la primera part ens ha costat molt, sobretot a l'inici, a sortir de la pressió. Quan hem aconseguit sortir d'aquesta pressió i encadenar un parell de moviments, crec que hem tingut alguna oportunitat, però ja anàvem molt forçats i no acabàvem clarament davant del xus. Tot i així ho hem intentat i crec que bueno, hem fet una primera part digna, hem fet el primer gol 1-0, però bueno, hem estat dins el partit. La segona hem intentat ajustar un parell de coses, però bueno, el Franca és molt fort i aquí encara més. Ens ha costat igual, però crec que hem anat un plus més nosaltres, hem intentat ficar una mica més rapidesa, hem tingut alguna oportunitat més bona, llàstima la falta directa, bueno, ells també l'han tingut i bueno, al final, quan si falles a faltes directes, que són ocasions molt clares, també és un què. I bueno, al final bueno, hem intentat de totes maneres, hi ha algun error, ens han fet el segon gol, que aquí ens ha tocat una miqueta, però bueno, ho hem intentat, però no hem pogut fer gol.
Jordi, els últims 5 partits, el teu equip, 4 derrotes, una victòria només, es despenja una mica el teu equip.
Sí, sí, sí. De fet, la derrota a Sant Feliu ens va tocar bastant. Ens va tocar i després ens va venir el Vic a casa, que el vam competir bé, però la bola aturada en aquest cas ens va perjudicar perquè el Vic va marcar 4 gols de bola aturada. Però bueno, fent un bon partit i crec que Sant Cugat no vam estar malament, però també vam acabar perdent amb una jugada aïllada. Però bueno, al final hem de competir, hem d'estar dins el marcador, hem de competir, avui hem estat quasi fins al final, hem tingut ocasions al final, hem fet alguna proposta que l'hem treballat durant la setmana i bueno, doncs ens toca seguir, ens despengem una miqueta, però bueno, ens hem de seguir, hem de fer la nostra lliga i aviam com va tot.
Ànims i sort, Jordi.
Vinga, gràcies. Vinga.
Doncs repassem tot seguit els marcadors d'aquesta jornada 15 al grup nord de l'Hockey Lliga Plata. Vic 7, Ordes 2, Olot 4, Sant Feliu 2, Manlleu 7, Dominicos 2, Cerdanyola 8, Lubians 5, Vilafranca 2, Vendrell 0 i Tordera 5, Sant Cugat 1. A la classificació tenim el Vilafranca líder amb 39 punts, seguit a 5, el Vic amb 34, ja obre el Vilafranca 5 punts amb el segon. Per darrere, el Cerdanyola amb 28, tercer a 11 ja del Vilafranca. Vendrell i Sant Cugat es despengen amb 25 punts a 14 de la primera plaça i ara mateix a 9 del play-off. Per darrere, Manlleu amb 22, Sant Feliu i Tordera amb 19, 18 per l'Olot, 12 pel Dominicos, Lubians amb 10 i Ordes amb 6. Aquests dos últims equips tanquen la classificació en les posicions de descens. En la propera jornada, el Vendrell jugarà a casa el Quim Tomàs dissabte a les 7 davant l'Olot i el Patí Vilafranca visita el Sant Cugat aquest dissabte a 8:45 del vespre.
Eric, seguim, si et sembla, amb la resta de marcadors. Anem amb el futbol.
Doncs anem amb la tercera federació, grup 5è, el Futbol Club Vilafranca, que perdia per 1-3 davant l'Escala i suma ja 2 derrotes consecutives. L'equip cau a zona de descens, es troba ara mateix a un punt de la permanència. Escoltem el tècnic del Vilafranca, Santi Triguero.
Una derrota també important al camp del Girona B, però vaja, l'equip no s'ha pogut refer i avui es deixa 3 punts que deixa bastant tocat a l'equip.
Sí, la veritat que és una llàstima. Al final la sensació que jo tinc jo és que el partit l'havien plantejat molt bé, els jugadors han donat el callo, han fet un esforç descomunal les coses anaven sortint com havíem planejat. Ens avancem al marcador, estàvem fent un molt bon partit. Sí que és veritat que l'última acció de la primera part al descompte ens empata l'Escala, perquè al final l'Escala té jugadors molt bons. És un equip fitxat i escollint jugadors de gran nivell, jugadors de categoria superior i de la categoria amb molta experiència. I sí que és veritat que a la segona part, bueno, al final, amb petits detalls, que és el que marca la categoria una miqueta, o la qualitat dels jugadors, al final pues ens han superat. Sí que és cert que l'últim gol ja és en temps de descompte, nosaltres intentant empatar a dalt, però ja et dic que em dona la sensació que avui el Vilafranca no mereixia perdre.
Doncs, merescudament o no, però el Vilafranca torna a caure al Municipal, aquesta nova derrota que enfonsa l'equip a la zona de descens. Repassem a la resta de marcadors. Poble de Mafumet 0, Reus 0, Grama 1, Rapitenca 5, Vilafranca 1, L'Escala 3, Castelldefels 1, Mollerussa 1, Montañesa 0, Girona B 0, Sant Cristóbal 2, Prat 1, L'Hospitalet 2, Vilassar 0, Peralada 2, Tona 0 i Badalona 0, Olot 2. A la classificació, l'Olot és el líder amb 53 punts, 9 d'avantatge respecte a l'Hospitalet, segon amb 44. Tercer, el Vilassar amb 37, el Vilassar proper rival del Vilafranca, aquest diumenge a les 6 de la tarda. Prat, quart amb 33 i tanca la zona de play-off el Tona amb 33, seguit del Peralada i el Reus amb 32. A la zona de descens, el Vilafranca és 16 amb 23, seguit de la Rapitenca amb els mateixos punts, Cué al Castelldefels amb 21. El Vilafranca ara mateix a un punt de Sant Cristóbal i Girona B, que marquen la permanència.
Moltes gràcies, Eric Guijarro. Bona setmana.
Molt bona setmana per tothom.
Ara 4 anuncis i de seguida el butlletí de notícies de les 10.